Vins amb tu. Gràcies.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, a producció, Sergio Rigo davant de l'ordinador, Òscar Amores a la part visual, Irene Font amb els seus contes i rondalles i Níquel Hernández en el control tècnics, vol donar la benvinguda a l'edició 604 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo.
Bon vespre.
Sergio Rigo, bon vespre.
Bon vespre, Xema.
Diumenge 4 de maig de 2025, sí, i avui sí, deixant de banda totalment l'actualitat informativa, ja que es fa una miqueta feixuga. Així que anem directament a sumari i començam.
Començarem aquest programa 604 de Font de Misteris fent un petit repàs per la història dels jocs de taula i semblants a les Illes Balears. Quin és el seu origen i quin paper han tingut a la nostra terra? Al Contes i Rondalles de Irene Font coneixerem en Amades la història anomenada El senyor penitent d'Ordal i també dues més relacionades amb el tema principal del programa i Antià de la Real, en aquest cas del recull d'en Alcover editat per Moll. Lloc acabarem al manco de moment en la història al voltant de l'edifici de la Casa de la Inquisició que hi havia a la ciutat de Palma. I vos recordem com us podeu enviar tot allò que vulgueu en els nostres mitjans de contacte. Llegim els vostres missatges en el WhatsApp i Telegram del programa. Apuntau, el número de telèfon és 659-16-69-52. Ho repetim, 659-16-69-52. Si ho preferiu, podeu fer per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com. fontdemisteris@ib3radio.com. També podeu seguir-nos a les xarxes socials. Mos trobareu tant a Facebook com a X cercant Font de Misteris. També a Instagram i a TikTok. Allà mos trobareu cercant Font de Misteris i Vetres. I per escoltar-nos ho podeu fer de diferents formes. En directe, més de la FM, ho podeu fer a ivetres.org i a sap d'Ivetres en els vostres telèfons mòbils. I si no mos escolteu en directe, podeu recuperar tots els nostres programes d'aquesta 13a temporada i de les 12 anteriors. Ho podeu fer en el servei a la carta d'Ivetres Ràdio, a ivetresradio.com, a les diferents plataformes de podcast i a la nostra plana web, fontdemisteris.com.
I de començar amb tu, Sergio Rigo, i la teva secció Mont Diversos, on mos dus un altre tema d'aquells en el que, com ja és habitual, ens dut la part històrica i se pot aprofundir Ben molt. Quan vulguis.
I de les pròximes dues setmanes, en aquest món diversos, volem fer un repàs, millor dit, espipallar, la història de jocs aquí a Balears. Quins eren els més populars en temps antics o medievals? Des de quin moment arribaren a les nostres illes els clàssics, com poden ser els escacs, les dames o els daus? I d'anar amb aquest repàs apassionant per la nostra història. La presència humana a Balears des de temps preromans deixa entreveure que les comunitats illenques van tenir formes d'oci, si bé l'evidència específica de llocs prehistòrics és limitada. A la integració de les illes en el món romà, després del 123 abans de Crist, van arribar els jocs típics de la cultura clàssica. A la ciutat romana de Pollentia, per exemple, s'han trobat restes que evidencien pràctiques lúdiques domèstiques. El Museu Monogràfic de Pollentia exhibeix peces arqueològiques de la vida quotidiana, incloent-hi joies o llocs localitzats en el jaciment. Si bé el detall d'aquests jocs no s'especifica a Balears, es convoquen contextos romans apareguint donats d'os o ivori, fitxes i taulers. Els romans gaudien de jocs d'atzar i de tauler, des dels Alea, joc de daus, fins a la tàbula, l'antecessor del backgammon, o es la trunculi, joc d'estratègia amb fitxes. I és molt probable que en les Balears romanes es practicassin jocs similars, atès que formaven part de la vida social imperial. Les tavernes i llars romanes a les illes van poder ser escenari de partides de daus i fitxes, de la mateixa manera que va córrer en altres punts del Mediterrani. L'afició dels daus estava molt estesa a l'antiguitat tardana i se va prolongar després a l'edat mitjana. De fet, els daus van ser, potser, el primer lloc d'atzar conegut en la continuïtat del seu ús des de l'època romana i va quedar plasmada en els textos medievals, que el descriuen com un passatemps perillós però omnipresent. Així podem inferir que el gegat lúdic romà, els daus, els taulers i les fitxes, van perdurar culturalment a les Balears a través de segles de l'antiguitat tardana i de l'alta edat mitjana. En la conquesta musulmana de Mallorca i Eivissa en el segle X i la dominació sobre Menorca fins al segle XIII, les illes se van integrar en l'àmbit de l'Àndalus i del Mediterrani islàmic. La cultura islàmica medieval va aportar nous jocs de taula, especialment els escacs i el nard, el backgammon, molt difosos en el món musulmà. Ja entre els segles VIII i el X, els escacs havien aconseguit un alt grau de perfecció en les corts dels califes d'Orient, i aquesta afició va passar a l'Àndalus. Assegut que amics i califes andalusís jugaven els escacs i promovien a les seves corts. És raonable també pensar que Medina Mallorca, la Palma Islàmica i altres enclavaments baleàrics, sota el domini musulmà, també se va practicar els escacs entre les èlits. Encara que els registres directes a Balears són escassos, per aquest període, l'influència general de l'Àndalus suggereix la presència dels escacs com a entreteniment cortesà i d'altres jocs esmentats en les fonts hispanoàrabs, com els jocs de taules. Tradicionalment, la població comuna, sota l'islam, probablement participava en jocs senzills d'atzar o habilitat a la vida quotidiana. Els mercats i reunions socials a la Mallorca islàmica hauran vist jocs de llançament de còdols, apostes menors o passatemps tradicionals transmesos pels habitants indígenes incorporats a la nova cultura. Cal recordar que els baleàrics eren famosos per la seva destresa en la fona des de l'època clàssica, i és possible que aquesta habilitat continués practicant-se lúdicament, per exemple, en competicions informals de tir de fona durant el període islàmic. Després de la conquesta de Mallorca l'any 1229 i d'Eivissa el 1235 pel rei Jaume I i la de Menorca l'any 1287 per Alfons III, les Illes Balears van entrar en l'òrbita de la corona d'Aragó i de la cristiandat medieval. Durant els segles XIII i XV es documenten àmpliament els jocs de taula en la societat feudal europea i Balears no va ser l'excepció. Dues grans categories destaquen, els jocs intel·lectuals o nobles, representats sobretot pels escacs, i els jocs d'atzar, com els daus, i des de finals de l'edat mitjana, els naips, les cartes. En el cèlebre codi legislatiu del fons dècim, les partides, circa 1265, s'afirma que els escacs van ser un joc tan noble que es considerava juntament en la caça l'activitat lúdica dels reis. Aquesta visió era compartida per la noblesa de la Corona d'Aragó. Per tant, en el Regne de Mallorca, creat després de la conquesta, els escacs se van practicar en cercles cortesans i aristocràtics com a passatemps honorable. Existeixen proves documentals en arxius, per exemple, l'inventari de béns del rei Jaume III de Mallorca. Després de la seva mort, en 1349, esmentava que un joc d'escacs de l'infanta Joana, entre les seves pertenències, la qual cosa evidencia la presència d'un joc d'escacs luxosos en la cort mallorquina de mitjans del segle XIV. Així mateix, també l'inventari del seu contemporani, Martí I d'Aragó, l'any 1410, registra un tauler d'escacs d'Ivori i de Venus, és a dir, un tauler d'escacs d'Ivori i Venus, confirmant que les èlits balears compartien en la resta de la realesa aragonesa l'afició pels elegants taulers i les peces. En el pla iconogràfic, un moble singular a Mallorca, la cadira del rei Moro, que és una cadira gòtica del segle XV, que està a la finca d'Eufàbia de Bunyola, té tallada l'escena llegendària de Tristan i Isolda, jugant als escacs espaiats pel rei Marco. I aquesta curiosa representació artística, trobada a Silla, subratlla la difusió cultural dels escacs en aquest període. No només se jugava, sinó que s'integrava a l'imaginari cavalleresc i a l'art moble local. D'altra banda, jocs d'atzar van proliferar a la societat medieval balear, igual que a la resta d'Europa. El joc de daus era enormement popular entre totes les classes, malgrat la condemna de moralistes i de prohibicions esporàdiques. Un estudi recalca que el joc de daus, legal o no, va estar sempre present en la societat medieval i que les autoritats alternaven entre prohibir-lo o intentar controlar-lo a causa dels seus efectes. Les tavernes de ciutats portuàries, com la de Palma, acollien a mercaders, mariners i pobladors que tentaven la seva sort amb daus. Saben que a la veïna València, per exemple, un altre port de la Corona d'Aragó, hi havia diverses taules de jocs en les quals els marins i comerciants tentaven la seva fortuna. Palma, a la seva intensa activitat mercantil medieval, degué també tenir locals similars on se jugava per dobbers. De fet, a mesura que creixia l'afició en els jocs d'aposta, se van promulgar prohibicions locals. El primer esment de veto jocs d'atzar en territoris de la Corona data del regnat de Jaume II, de finals del segle XIII. Encara que no es conserva text específic d'una prohibició mallorquina, és possible que els governants del Regne de Mallorca emetessin ordenances contra els daus o les apostes desmesurades en l'illa a les disposicions aragoneses. Cap a finals de l'edat mitjana, un altre element se suma en el panorama lúdic, com han dit, que són els naips o les baralles de cartes. Introduïdes a Europa, probablement en el segle XIV, possiblement via Itàlia o per contacte islàmic, les cartes se van difondre ràpidament. A la península Ibèrica ja hi ha registres de naips a finals del segle XIV i a Mallorca de gran aparèixer també en aquesta època. Per a 1383, una ordenança municipal, per exemple, a València, prohibia uns certs jocs d'atzar, incloent naips, donant estret contacte comercial i cultural. És gairebé segur que també en aquells dies els mallorquins jugaven, per tant, a cartes. Jocs de naips, com el Triomfi o el Primer, s'hauran també practicat entre soldats, burgesos i pallosos, encara que en sombra de la il·legalitat quan implicaven apostes. Els moralistes medievals toleraven més els escacs per ser sesudo i beneficiós a l'esperit, mentre que condenaven daus i naips per incitar a blasfèmies, renyines i fins i tot violència. Així tot, els jocs d'atzar tiraven arrels, les prohibicions difícilment frenaven la seva popularitat en posades i places. Cal destacar que la població rural i els estrats humils, a més de participar en daus o cartes, mantenien jocs tradicionals senzills. Molts d'aquests eren transmesos oralment i apenas apareixien en documents, però formaven part de soci comunitari. Per exemple, jocs de nins, com el sambori, concursos de força, punteria, en festes patronals, etc. Encara que les fonts medievals balears apenas els mantin, és segur que el poble practicava diversos comunes a la resta d'Europa, de l'Europa medieval. Thank you. 1283, a la cort castellana, el rei Alfons X, el savi, va compilar el llibre dels jocs, també anomenat llibre del Xadrez, Donats et Taules, un tractat il·lustrat que recull coneixements sobre escacs, jocs de daus i jocs de taules, el backgammon i variants. Si bé aquest còdex se va produir fora de Balears, el seu contingut reflecteix la cultura lúdica panibèrica del segle XIII, que en gran manera era compartida per diversos regnes, no? El llibre de jocs descriu regles i veritats dels jocs més populars de l'època, molts dels quals se practicaven igualment a la corona d'Aragó. És probable que còpies o el manco la fama d'aquesta obra arribessin a segles erudits de Mallorca, en segles posteriors, atès que Mallorca mantenia intercanvis intel·lectuals en la península. El tractat Alfonsí va consolidar la legitimitat dels escacs com a lloc noble i intel·lectual, una idea que ja han vist plasmada a les partides i que segurament era coneguda pels monarques mallorquins. A més, en catalogar jocs de daus i taules, Alfons X estava recopilant costums lúdics que també existien a Balears. Per tant, podem considerar el llibre de jocs com una font contemporània que ens il·lustra el repertori de jocs medievals com probablement se gaudien a les Illes Balears. Jocs com l'Alquerque, l'antecessor de les dames, descrit en aquest llibre, va poder ser jugat per baleàrics en places o fins i tot tallats en pedra. En algunes catedrals i castells medievals, per exemple, s'han trobat taulers de llocs gravats en els bancs o sols pels aficionats o pels guàrdies ocioses. Tampoc no seria sorprenent trobar exemples en edificacions històriques, per exemple, de Mallorca o Menorca, donades a difusió universal d'aquests passatemps. I el llibre de jocs també ofereix un context valuós per comprendre les pràctiques lúdiques balears medievals, confirmant que els escacs, els daus i les taules eren part integral de l'entreteniment de l'arxipèlag, en sintonia, com han dit abans, també amb la resta de l'Espanya medieval. I bé, i si vos sembla, avui ho podem deixar aquí, a l'edat mitjana, i a la propera edició seguirem aquest viatge per la història dels jocs a la nostra terra.
I d'on m'apareix perfecte, així que esperarem a la propera setmana per si un cas, Borja, si t'assembla, per comentar una miqueta tot això que mos ha semblat, la veritat és que molt interessant.
És molt interessant i sí, crec que hi ha cosa per comentar, evidentment. Aquesta vegada no he pres nota en paper, he pres nota mental. Supos que me'n recordaré per la setmana que ve. I si no, ja farem venir bé.
Referit en això. Bé, sí, anem a fer una petita pausa. Gràcies, Sergio. Petita pausa i continuem aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
Misteris i llegendes a Font de Misteris, amb Xema Font. IB3 Ràdio és Dial.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va la cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
Seguim a Font de Misteris, sintonia d'IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Menorca mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada. I aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque contarella, qualque llegenda, qualque rondalla que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene.
Bon vespre, Xema.
Com us dus per avui?
Bé, per avui duc tres llegendes molt breus i diferents entre si, per totes tres relacionades amb la ludopatia i el joc, i crec que ben sorprenents. La primera que podem contar és la titulada El senyor penitent d'Ordal. Està estreta del recull de Namades, titulat Montserrat, tradicions i llegendes, i que conta tal que així. El senyor del ric castell d'Ordal va restar orfe molt jove i carregat de béns i d'hisendes. Aconsellat per males companyies, es va donar al joc i a la mala vida i en 4 dies va perdre tot el seu vast patrimoni, fins al punt de no quedar-li sinó el vestit que portava. Desesperat, va jugar-se el vestit i també el va perdre. El guanyador va compadir-se'n i li va donar el vestit perquè no se n'hagués d'anar pel món en cerca d'aventura completament nu. Desesperat, el senyor d'Ordal se n'anà pel bosc i sense saber què es feia va invocar l'ajut del diable. A les poques passes va topar-se amb un noiet menut, camatort i esguerrat, que no podia caminar. Li digué que ell era el diable, que estava disposat a fer-lo 7.000 vegades més ric que no havia estat, si feia el que li demanaria. Li digué que se l'havia de carregar a coll i bé i portar-li 7 anys sense deixar-lo per res, que havien d'anar a captar. La gent li faria caritat a mans vessades i cada dia recolliria tants cavalls com valia la hisenda que havia perdut i amb tanta riquesa podria jugar i divertir-se a desdir. Però, això sí, portant-lo sempre a coll com si fos un gep. Durant aquells 7 anys no podia oir missa, ni confessar, ni rebre els sagraments, ni dir el rosari, ni sols pronunciar el nom de Déu. Acabat aquell termini, la seva ànima restava per al diable i se n'havia d'anar amb ell a l'infern. El cavaller d'Ordal, desesperat, s'hi va venir. Es va carregar aquella estapència al coll i començar a fer via. Durant els 7 anys no va parar mai de caminar. Van seguir les terres més estranyes i van donar la volta al món. En veure'ls, la gent prenia el diable per un infant esguerrat. I el cavaller pel seu pobre pare i tothom li feia caritat amb mans obertes i cada dia recollia els diners a cabassos. Quan no captava, jugava i es divertia tant com podia, però sense poder deixar mai aquella càrrega. Com que allà on anava més gent era per les esglésies, per tal de trobar més persones caritatives que li fessin almoina, i cavaller anava a visitar tots els temples. Mentre hi eren, el diable feia uns esgarips terribles. La gent creia que ho feia per dolor, i encara feia més caritat al cavaller. I heus aquí que, quan no mancaven sinó 7 dies per a complir els 7 anys del pacte entre el cavaller i el diable, el cavaller volgué visitar Montserrat per tal de veure si la Mare de Déu l'ajudava a poder-se desfer del compromís. La Mare de Déu, així que el va veure, va somriure i va preguntar al cavaller en què creia. El cavaller va contestar que creia en Déu. En pronunciar aquesta paraula va sentir-se un tro terrible que va fer tremolar tota la muntanya i el cavaller va trobar-se alliberat del pes que durant 7 anys havia dut a l'esquena. El cavaller va demanar confessió al pare abat del monestir. Va penedir-se de la seva mala vida i va fer-se monja de Montserrat. El seu castell restava abandonat per sempre més i va acabar per enrunar-se fins a no restar-ne pedra sobre pedra, ni, com aquell qui diu, el record d'on s'havia aixecat. pares, altres dues, que també estan relacionades amb el joc. Una amb el jugar, com l'anterior, però amb un altre tipus de desenllaç. Seguim una mica amb el sempre fascinant Tià de la Real. Es titula de com l'amo de Sant Suau, jugant, va perdre l'armada de Sanells. Anells. Tal vegada hauríem d'aclarir que armada, en aquest cas, és com es diu, el llevant mallorquí, el conjunt d'anells o de porcells que el pagès compra acabats de desmamar per engreixar-los i vendre'ls a ser grossos. Clar, el personatge històric d'en Tià de la Real era de per de bé Santanyí. Anem amb la llegenda que diu que un vespre, que l'amo era a la vila, en Tià, com havien sopat allà a Sant Suau, estava dins la cuina de vores foc, tot capficat, amb sa madona, que li demanà. I que tens, Tià, que estàs tan mullo la nit? Qualque cosa hi deu haver. Maldament no hi hagués tant, diu ell. I què és? Diu sa madona. Que ha de ser, diu ell. Que l'amo ara mateix havia cobrat l'armada dels mens que va vendre l'altre dia. Se n'ha anat en el lloc, ha posat ses dobes dalt una carta i tot ho ha perdut. Aquesta sí que més bruta, diu sa madona. I no vas de verbes, tu, ara? I anar de verbes és anar de bromes. Bones verbes són aquestes, diu ell. No, res, idò, diu ella. A veure si fas de que ell torn a guanyar el que ha perdut. Me pens que sí, diu ell. Sabeu què faré? Els plantaré la mà davant el portal i en sortir no podran ni se'n tornaran a jugar. I així l'amo trobarà bona sort. Que me'n direu? Ei, l'endemà, l'amo s'entregà son suau, tot trastornat, i amb gran secret contà a sa madona tot el que li havia succeït, que havia tingut a sa mala hora d'anar a una casa de lloc on havia perdut tots quants de diners duia damunt. Es desmens, però que, com sortiren, se trobaren la mar davant el portal, i veient que tanmateix no se'n podrien anar, tornen al lloc i volgué la bona sort, que guanyàs tot quan havia perdut i que havia promès no tornar-hi a posar, pus els peus dins cap casa d'aquelles. I bé, ja per acabar per avui, aquesta altra, que són d'aquestes que et deixen una mica de mal cos. També el protagonista és en Tià de la Real. Es titula Lo que passà com un al·lot seu se morí. I com l'anterior està estreta del volum 5è del recull de mossèn Antoni Maria Alcobé. I conta tal que així. Quan les festes de Nadal, un any va reparar un al·lotet seu, arrufat a un racó, tot mosti. I ara que tens, li diu, per què no vas a jugar? No té meles, diu l'al·lotó. Ja és una traceta, diu son pare. Una traceta era una moneda que equivalia a 2 doblers. Sa dona ho sent de dins la cuina i surt tota remolesta dient, vaja, bona ensenyança dones en aquest àngel. On s'has vist mai enviar-la a jugar i encara donar-li una traceta? Que jugui, diu en Tià, per lo que li queda de vida. I què dius ara? Diu sa dona, tota esglaiada. Que demà vespre serà mort, diu en Tià. Sa dona no el se va creure i encara el va renyar perquè li veníem aquestes. Ell l'endemà se'n va a sa feina i hora baixa li compareix una dona, tota trastornada, i li diu, el Santià, haurien d'anar a ca vostra l'acte, que sa vostra dona vos demana. Ja és el loto, no és ver, diu ell. I de nou el seu endevinat, diu aquella. Que ja és mort, diu en Tià. No era com son partida, diu sa dona. Però si no atropellau, no m'admiraria gens de que ja no el trobàsseu viu. Se n'hi van ben atacats, i encara ho va ser, viu. Per dins una estaneta, va badallar. I tothom plors i descapdell per ho pensar.
Bé, la veritat és que aquesta darrera efectivament deixa molt mal cos. Es podria obrir un debat que no farem, deixem aquesta, anam a aquella de que perquè segueixi jugant li planta la mà davant de sa casa d'apostes, que seria actualment aquella casa de lloc, no? La meva pregunta seria què degué passar realment per donar origen a una llegenda així. Va ser només imaginació o què? Perquè hem de pensar que en aquest cas estem davant d'un personatge històric, d'en Sebastià Gelabert Riera, que era un illenc del segle XVIII, en el que se li atribueixen un bon grapat d'estranys fets. I bé, també, si hem de comentar la primera, jo crec que és bastant evident, encara que també ens podríem plantejar moltes coses, crec jo, damunt aquesta primera, perquè en el final se va passar 7 anys de festa i no li varen fer pagar aquesta mena de peatge, que va assolir quan va fer el pacte amb el diable, no? Bé, en qualsevol cas, que és una bona espipellada dins el món llegendari. Com sempre, gràcies, Irene.
Gràcies a tu, Txema, i fins la setmana que ve.
Ara seguim amb tu, Borja, també relacionat amb els jocs, però no del que mos ha comentat en Sergio, vinculat a les nostres illes. Mos anem una miqueta més a aquesta part del misteri.
I doncs, vinculat, sí, a lo que deia en Sergio, però especialment en el joc de cartes, un parell de punts simpàtics, si voleu emprar aquesta paraula. De fet, començam amb una historieta tan tèrbola com fascinant. És moment de parlar del que s'anomenava Hellfire Club. Sindret aquest nom, tan sonor, se troba un turó en el nord de Dublín, a Irlanda. Són les ruïnes d'un sepulcre de l'antiguitat que té entre 4.000 i 6.000 anys. Hi ha un marge ampli. Moltíssim de segles després d'haver estat usat per aquesta finalitat, allà se va construir un pavelló de caça, que en el seu temps va derivar a lo que sí després era allà el Hellfire Club, un recinte privat i exclusiu per la gent més rica de la zona. Un indret on veure, divertir-se i practicar llibertinatge sense cap tipus de control. La història te conta que una nit tempestuosa un viatger, cercant refugi, va entrar dins aquell lloc. Durant una estona va estar divertint-se xerrant, va veure i fins i tot va fer una bona partida de pòquer. Va ser durant aquelles mans quan se va revelar la veritable identitat del desconegut. En un moment donat, un dels participants se va ajupir per recollir unes cartes que havien caigut en terra i en fixar-se en sos peus del desconegut i per gran esglai seu, naturalment, se'n va entema de que no eren peus humans, sinó peus de boc. Segons aquesta història, el matí següent, el Hellfire Club va ser devorat per ses flames. Tot manco sa façana principal que és la que se conserva a dia d'avui. A més, se poden veure unes marques en terra, potser ses pejades del dimoni que se feia en fora d'aquell indret.
La veritat és que és molt xula la història, però és que m'ha recordat, perquè això que deu ser més o manco, de segle XVIII...
Finals de XVIII.
Val. M'ha recordat molt en el tema que vàrem comentar en el seu dia des Bohemian Club amb en José Aranda, que creia que mos va deixar en José Aranda, però m'ha recordat molt la història de Bohemian Club. Vos recomano el llibre d'en José Aranda. Però me fa gràcia per com es poden vincular amb altres situacions semblants, com per exemple, jo me ve al cap el pi gegant de Son Vivot de la Torre, a Bunyol, illa de Mallorca, que era un arbre de 35 metres d'alçada, ja no existeix, va caure mitjan del segle XX, i del que diuen en el llibre Tot pot ser en aquest món, Llegendes i contarelles de Bunyola i Orient, un llibre editat el 2009 per Documenta Balear, que deia que dins el seu brancatge els caçadors havien fet una senyora caseta, ho diu així, senyora caseta, i era precisament anomenada la caseta dels caçadors. I diu que conten que cap a l'any 1865 una colla d'aristòcrates de ciutat, diu que aleshores la possessió pertanyia als marquesos de Vivot, anava a caçar tors al pi de Son Vivot i que dins la caseta s'hi jugaven la caça i la fortuna en partides de cartes. Alguns bunyolins havien sentit a dir que en ocasions els jugadors eren membres acomiadats de la societat recreativa La Veda, que era una associació de caçadors a la ciutat de Palma, i que pujaven a Bunyola dins un carretó acompanyat dels seus criats a jugar a cartes dins del pi. Malauradament, quantes històries de fortunes, vides, famílies perdudes, rompudes per mort d'això, no? I bé, tu has vinculat amb el dimoni, i aquí a les nostres illes també estava molt vinculat amb el dimoni. De fet, i com sempre al darrere hi podria haver molta més cosa per comentar, però si mos fixam, tal vegada com a resum, tenim aquella cançoneta que diu Sant Antoni i el dimoni jugaven el 31, el dimoni va fer 30 i Sant Antoni 31. Però si un cas, ja ho comentaré la propera setmana, també has parlat de petjades, crec que per d'haver Sabadell, o per d'haver per allà, crec que és, hi havia, lo que ara no me'n recordo on, hi havia la petjada que havia deixat una carta, un naip, que el dimoni hauria tirat. Però bé, tot això jo crec que ja ho comentarem la propera setmana. Què més dus?
I d'un altre punt semblant, mordu a Escòcia, en aquest cas, i ho recull, entre altres, el nostre amic, en José María Ibáñez, en el seu llibre Enigmas y Misterios, 13 lugares malditos. Anem a l'interior dels que diuen que és el castell més encantat d'aquelles terres, el castell de Glamis, començat a construir en el segle XI. No entrarem ara, evidentment, tota la casuística immensa recollida en aquell indret, però sí en un episodi molt particular. És una anècdota que sembla que li agradava contar molt sovint a un dels seus propietaris, el tercer comte de Strathmore, Sir Patrick Lyon. Segons contava aquest noble, un dia se trobava jugant tranquil·lament a ses cartes amb el seu amic, el comte de Crawford, quan un criat, que ell considerava impertinent, va molestar-los per advertir-los que s'acostava a l'hora del sàbat. El comte Patrick, enfadat per aquella interrupció, va dir que si el dimoni s'atrevia a presentar-s'hi, seria amablement convidat a participar a la partida de cartes que estaven gaudint. I el dimoni, per descomptat, se va presentar quan va tocar la mitjanit i, fent ús de la saviesa de segles de maldat, va vèncer els seus contrincants a la partida, llevant-los l'ànima i obligant-los a jugar a cartes sense por abandonar el saló fins al dia del judici final. Com podeu imaginar, els interlocutors del conte, en acabar aquella història, se trobaven muts i pàlids d'espant. I, evidentment, tot això fa que la fama de lloc tenebrós i maleït del castell augmenti considerablement. I ràpidament, seguint Escòcia, mornem fins molt a prop, ben a prop, d'Edimburg. Resulta que l'any 1685, el mes d'agost, va morir un militar, un sergent, en Thomas Daliel, que tenia 70 anys i s'hi va fer un bon funeral. Lo curiós és que, entre els seus, aviat va començar a córrer la història de que el difunt encara compareixia de tant en tant per allà, que fins aquí, res estrany. Com trobam en el llibre Cuentos Extraños d'Escòcia, no tan sols compareixia qui ve la bo, sinó que més jugava a cartes ni més ni manco que amb el dimoni en persona. Com podeu imaginar, el maligne solia guanyar les partides, però en certa ocasió va ser vençut per aquell esperit. I què va fer? Idò, agafar la taula de marbre on solien jugar i llançar-la per la finestra. Resulta que ja molt de temps després, ja en els nostres dies, se van fer reformes en aquella casa, en els vins. Els picapedrers anaren a ficar a mà una espècie de piscina o jup que hi havia per allà i que se varen trobar. Idò, la taula de marbre que suposadament el dimoni hauria tirat des de la finestra. Un aljub, per cert, del qual se va contar durant segles que hi havia un esperit d'aigua que duia a sa gent a la mort.
I de Borja, boníssimes històries. Nirene, per part seva, anar contades també en certa relació. Jo canvi de tema per acabar el manco de moment, com ha dit en Sergio Natsumari, amb el tema de l'edifici de l'Inquisició, la seu d'aquí, referit a la de Palma, que un pic abolida l'Inquisició no es va aprofitar el que va ser l'edifici com a tal, com si hauria passat a altres indrets, i doncs no es va aprofitar l'edificació malgrat passar a la propietat municipal, perquè va ser enderrocat. I doncs, segons en Diego Zaforteza Musoles, en el seu llibre La ciutat de Mallorca, ensayo histórico-toponímico, en el volum 4, aquest hauria estat el bàndol d'aquell moment. Ens hem de posar en situació. Just acabava de ser abolida la Inquisició. No és com ara, que han passat 2 segles. Estem parlant de just el moment dels fets. Pot després de la guerra del francès, la guerra de la independència, i mireu com es va dir. Ja sabeu que m'agrada molt aquests textos decimonònics, i més veure com va pujant l'èmfasis. Juny de 1823. Palmesanos, tiempo hace que vuestro ayuntamiento constitucional deseoso de daros un público y solemne testimonio de adhesión a los más luminosos y humanos principios de las instituciones políticas de la monarquía y de procurar al vecindario de esta ciudad una cómoda y salubre plaza de pescadería, meditó el proyecto de derribar los edificios que sirvieron al extinguido Tribunal de la Inquisición. Hasta ahora, a pesar de sus deseos más ardientes, no se ha presentado la apetecida coyuntura de llevarlo a efecto, pero al fin, secundadas sus miras por las autoridades superiores de la provincia, vendrá bajo el pavoroso alcázar en el que el fanatismo religioso inmolaba víctimas sin piedad a su ambición desmedida y a sus fraudes oscuros. El día 7 del actual se remató la empresa y hoy a las 6 de la tarde, desde las casas consistoriales, entre el estruendo del cañón y de las campanas, se dirigirá al ayuntamiento acompañado de todas las autoridades, corporaciones, cuerpos del ejército y milicias a dar la señal memorable por la que desaparecerá la aborrecible mole que encerraba las lóbregas, prisiones en que gemía los desventurados objetos del odio y de la venganza del llamado Tribunal de la Fe. És bastant explícita, i a continuació explica per on anirà aquella mena de processó, i vull treure un parell de detalls. La carrera serà per la plaça Santa Eulàlia, calle de la Platería y de San Felipe Neri, donde derribadas algunas piedras de aquel albergue de horror, seguirá la comitiva por la calle San Miguel, Cuesta de la Pols, la de Comedias y Mercado hasta la plaza de la Constitución, en que se verán magníficamente adornada la preciosa lápida de nuestras libertades y el retrato de su majestad, y se disolverá con patrióticas aclamaciones. Bé, i un pic acabat de ser processó, queixa, es faria una festa. Diu, seguidamente en celebridad de este suceso glorioso habrá música en la misma plaza, porque conviene, celebrándola, entregarnos al regocijo que tan plausible ocurrencia debe excitarnos. I ahí és aquí quan ja donen el seu parà i manifesta la importància dels fets. Recordam que és Tomàs, edifici de la Inquisició, al final d'aquella temible, temuda, esgarrifosa institució. Així ho diu amb aquest caràcter ja dic tan decimonònic. Recordad, ciudadanos, la cruel y tiránica opresión con que el tribunal mentidamente llamado de la fe perseguía las luces y la verdadera piedad. Los males que por largos siglos hemos sufrido y las preocupaciones que los produjeron fueron obra de los fanáticos que bajo el pretexto de arrancar las malas semillas del campo del Señor agostaban la fructífera mies, desolando por doquier llegase el golpe de sus manos sacrílegas. Bé, també seguiria amb aquest text perquè és brutal, però vull anar a altres detalls. Ara me'n vaig amb Baltasar Porcel a un escrit que va fer a la revista Destino del 28 de gener de 1967, que va titular De la Constitución de 1812 hasta hoy. Y diu, llegó el gran momento de la Constitución de 1812, proclamando la igualdad ante la ley de los habitantes del territorio español. El chueta Bartomé Valentí, el Moixina, saqueado en 1809, dio un gigantesco banquete en el Paseo de las Ramblas a todo cuanto pobre o a quien fuere se presentara. Parece ser que fueron 3.871. Ya això donaria per tot un programa, un chueta, un jueu convers, que hauria convidat a 3.871 persones a un banquet a la Rambla. Però anem en el tema. En abril de 1813 se leyó en los púlpitos por 3 domingos consecutivos el decreto de las Cortes aboliendo el santo oficio. La excitación general fue inmensa. Los chuetas y la eterna masa algaradora se lanzaron sobre la Casa Negra de la Inquisición y el convento dominicano gritando y destrozando. Motivaron la desaparición de los sanbenitos. Eclesiásticos y ultras indignados predicaron y animaron al populacho que volvió a entrar en acción. El asunto acabó con el encarcelamiento de capellanes y frailes. El obispo Nadal, diputado en Cádiz, estaba con los liberales. Però ja sabeu en aquest país massa sovint respon allò d'un país caïnita i tenim l'altra cara. Però en 1814 volvieron el rey Fernando VII y el absolutismo. Operación a la inversa. Los ultras sacaron carrozas donde frailes ululantes alzaban teas encendidas y gritaban vivas al altar, al trono y a la Santa Inquisición entre la algarabía popular. Los inquisidores fueron llevados a hombros, los chuetas bailaron al son de los insultos y las pedradas y los sanbenitos fueron entronizados de nuevo. Bé, és brutal tot això i digne de posar-nos en situació. I també crec que s'hauria d'ensenyar més i millor a les escoles. Segueix aquest text d'en Porcel. Con el trienio liberal se repitió el asunto. En agosto de 1820 llegó la noticia de la restauración constitucional. El nuevo obispo, González Vallejo, se personó con la turba en la Inquisición y clausuró el tribunal. Otra facción del motín invadió el convento de Santo Domingo y con la aprobación y presencia del vicario general diocesano prendieron fuego a los sanbenitos que no resucitarían nunca más. En 1823 se demolió el edificio inquisitorial y el obispo dio los primeros y simbólicos golpes de piqueta. Más tarde también cayó Santo Domingo. Y el mismo año, al volver al cerrilismo fernandino y hundir por segunda vez la Constitución, el obispo tuvo que huir de Mallorca y los chuetas volvieron a ser víctima del jaleo multitudinario. El pueblo se entusiasmó contra los chuetas y pasaron sus casas y calles a un infeliz destrozo y voraz saqueo, robando y rompiendo todas las tiendas, quemando sus ricos muebles y puertas con gritos desaforados de ¡Viva el rey! És que un es queda bocabadat, que fa 200 anys d'això, no fa tant. Ara bé, però la Inquisició, a diferència de 1814, no alzó cabeza. Fernando VII anuló todo lo que había decretado desde marzo de 1820, es decir, durante el trienio. Pero los franceses, que con el ejército de Angulema habían sido los factores del renacimiento del absolutismo fernandino, se opusieron a que el rei resucitara la Inquisición. Aquí es refereix a tot allò dels 100.000 fills de Sant Lluís. El cas és que a la fi la Inquisició, la terrible Inquisició, havia estat abolida. A la fi s'havien acabat els judicis per causes de creences. Millor dit, sota o darrere la justificació de causes per creences i el manco, des del nostre punt de vista, es posava punt i final en aquelles absurdes condemnes. I ho vaig comentar, precisament per això que deien Porcel dels francesos, vaig comentar el que hauria viscut el general Lasalle, i també vàrem veure com encara que hi hagués caigut oficialment la Inquisició, l'edifici, de manera simbòlica, com hem vist, però també la Inquisició com a institució com a tal, però ja vàrem veure com amb un altre nom, amb un altre sistema, a una altra ubicació, però et seguia perseguint i condemnant en aquells que pensaven diferent. En resum, es va enderrocar l'edificació, però les restes d'aquell antic i cruel sistema encara es mantenia. I han passat 200 anys, jo crec que mos serviria per l'acomiadament d'avui, però no, avui no. I, clar, i aquí la pregunta seria, i referit a l'edifici, què va succeir en les seves restes? Què va passar en les runes i amb el que hi havia a dintre? Idò, no queda temps, però sí que puc dir que gairebé tot es va destruir completament. Només alguns dels enderrocs varen ser emprats per fer altres construccions, a on era l'edifici que tot això venia perquè en Sergio va començar parlant de l'actual plaça major de la ciutat de Palma i la reforma que se vol fer, i va ser arrel de tomar aquest edifici i d'altres que ara no venen. En el cas, se va fer la plaça major de la ciutat de Palma. Però, i què passa amb tota la resta? Idò, entre d'altres, els antics Sant Benets i la majoria d'arxius varen ser destruïts, varen ser cremats. I, bé, una petita part del que hi havia es va repartir. Se varen salvar qualque arxiu, poca cosa, i en general també molt poca cosa. I, a més, ni tan sols és del tot segur. Les portes d'aquell edifici, que jo crec que és una part molt simbòlica, i aquestes casualitats que passen a Font de Misteris. Quina possibilitat hi havia que se mencionassin dues vegades la finca d'Eufavi a Silla de Mallorca avui? I doncs resulta que a les portes de la seu de la Casa Negra de la Inquisició de Palma suposadament estirien a la finca d'Eufavi. I una altra part, que també curiosament seria molt simbòlica, hauria anat a ca el marquès de Campofranco. Allà haurien duit la taula de l'inquisidor, que era allà on suposadament es firmaven aquelles sentències. I ja per acabar, una altra peça que jo també crec que és molt simbòlica. En Porcel parlava de canonades i campanades per anunciar la caiguda de la Inquisició. A dia d'avui encara la podem sentir, perquè és ni més ni manco que l'Ajuntament de Palma. Una de les campanes que tenien a la seu de la Santa Inquisició a la ciutat de Palma és una de les campanes del famós rellotge d'en Figuera, davant del qual actualment cada any milers de persones mos desitjam el millor per l'any proper. Vaja, quines coses.
Misteris i llegendes a Font de Misteris, amb Xema Font. TV3 Ràdio és música.
Dilluns, a partir de les 7 de l'hora baixa, viu amb Esports 3 en joc la prèvia del Girona Reial Mallorca.
Balears vol saber de què heu dinat.
Sí, vostè.
Fet una merdina.
Hem fet una picada.
Botifarra catalana.
Amb mongetes.
Amb mongetes.
I a les 9, des de Montilivi, la transmissió del partit en la màxima intensitat.
Marcarà, marcarà, dintre l'àrea, Mateu Jaume!
Falten 5 partits per acabar la temporada i l'emoció està servida.
La nostra és aquesta, ara és aquesta. Aplaudeix a Gobernassate.
I Betres Ràdio, amb el Reial Mallorca, fem força cap amunt i cap a Europa.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous, entre les 11 del vespre i la mitjanit, per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Hola a tots, jo sóc na Regina Cortés i això és No Venim en Manual, el programa per nins joves i famílies d'IV3 Ràdio. Hem après molt, però volem aprendre una mica més. Què vols sembla si aprenem jugant en un concurs?
Vinga.
Comença per ser... Ah, sandàlia típica menorquina.
Ou barca.
Molt bé.
Dolç típic de les Pitiuses que es prepara amb formatge fresc.
No.
Molt bé.
Ésser en cames curtes i robustes paregut a una cabra que va habitar a Mallorca.
Mio tragus.
Molt bé.
Uau.
No Venim en Manual, amb Regina Cortés. A IV3 Ràdio, dissabte a migdia.
Hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagués passat una estona agradable i que hagués pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta Font de Misteris. I bé, anava a parlar de la pana elèctrica d'aquesta setmana, del blackout, perquè en cada desgràcia prenem certes paraules i dona aquest cas blackout és la nova paraula. I de, damunt de saturada aquesta energètica i del que ha suposat, del que no ha suposat, del que trobam també damunt d'això de les hemeroteques, del que haurien d'haver après, del que s'hauria de canviar, de conspiracions o no, però sabeu, tenc clar que no es canviarà res. I per què? I de, entre d'altres, perquè no tenim, perquè tenim massa dependència de la tecnologia, de les infraestructures modernes, dels sistemes de comunicació i de les pantalles. Si vos fixeu, ja no quedam a una hora avisant per WhatsApp quan arribam. Ja no tenim dos bé a casa, el tenim baix un format digital. Ja no dèiem les direccions, ho posàvem en el navegador. Ja no escrivim a mà, ho feim amb ordinadors. No tenim diaris de paper, perquè els consultam a la xarxa. No recordem cites, perquè molt les diuen els calendaris digitals. Els més petits ja no juguen en s'imaginació, perquè els donen pantalletes per distraure-se'n. Ja no tenen llibres amb personatges fantàstics, perquè tenen influencers i tiktokers i coses d'aquestes. I així tot. I quan hi ha un de nou és quan ens recordem de Santa Bàrbara. Vull dir amb això, no hauria de ser tan sorprenent. El sistema és fràgil, tal vegada és millor, però... o tal vegada és el més dolent. I quan funciona és efectiu, clar, però... i ho vull dur cap al meu terreny, però potser jo hagi quedat una mica antiquat, però seguir pensant que els llibres s'han de ser en paper, que les joguines, avui que hem parlat una mica d'aquest tema, i de les joguines han de ser físiques. La ràdio, a les zones sercianes, aquesta setmana s'ha quedat pelès. O les abraçades, també, com han de ser les abraçades? Bé, i tot aquest seguit de coses que fins fa un no res eren tan lògiques, tan simples, tan senzilles, tan quotidianes, i que ens donaven certa sensació, crec jo, d'autonomia, de llibertat, també, si voleu. Però, clar, això no són més que les utopies de la mitjanit del dissabte, ara del diumenge i vetres ràdio, jo no som més que un somiador, i sí, m'he dispersat molt. Però crec que s'entén que és el que sense dir-ho vull dir. I bé, com a complement, ja sabeu que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia. I en aquest cas del campaner amb Miquel Roig Adrobé, que ens parla l'any 1985 en el seu llibre Poema amb vuit cants, mos explica com ha evolucionat el seu poble, Campos, illa de Mallorca, i res, unes poques estrofes he triat del més de mig centenar que composen el seu poema, però que són fragments que crec que són representatius del que volia dir. I és que a més també parlen de llogar, que era el tema d'aquesta setmana i de la propera. És del seu poema Reformes i millores primigènies, i diuen aquests fragments. Per l'any 12 ens arriba la reforma d'un gran invent que la vida transforma dins tots els pobles i a la gran ciutat. S'arraconen arreu tots els llums d'oli, el carbur, el quinquer i el petroli, gaudint tothom de l'electricitat. Descobriment meravellós que un dia canvià per complet l'autonomia de les viles i gent de tot el món. S'estableixen sovint les grans reformes, de cap a peu es transformen les normes de l'antigó envers el seu entorn. A l'any 16 esdevé altra millora, empenta pel progrés, gran impulsora per enllaçar els pobles més llunyans, s'instal·la a Cas Sant la telegrafia i des de llavors, semblant bruixeria, tots els pobles del món foren germans. Temps llunyà, el jovent jugava bolles, a ratlla, conions, sempre en colles, fins que un joven ens arribà al futbol, l'any 23, la data assenyalada, on folla joventut, s'engrescada en l'esport més popular a sota el sol. I bé, ja cap al final, diu, convé passar-ho bé, que ara és possible, defugint de la paó i el cataclisme, disfrutar de la vida, el millor, diversions, en la moral per norma, respecte per tothom, única forma de que imperi el món, la germanor. I bé, per acomiadar-nos, una cançó que crec que també ho descriu, del sudós de Blackout, s'apagada. Allí, pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
Jack. We had it all.